primer equip, aquesta gent estarà a tocar del vestíbul del túnel de jugadors.
Bé, llavors probablement el Newcastle ja no jugarà a la Champions i no podran gaudir d'aquest...
Bueno, algú es tenia que queixar, pobre.
Escolta, ja que abusem de la seva de les seves explicacions, aquesta ampliació del Johan Cruyff afectaria d'alguna
manera...
Perdó?
No, digui.
No, afectaria d'alguna manera l'inici de construcció del nou palau, ni que sigui logística o econòmicament?
No, cap de les dues. El palau segueix el seu curs i la idea era iniciar-lo l'any que ve, l'abans possible, i seguim amb timings i amb d'això. Si no hi veiem un problema, Adrià. No, són dues obres totalment diferents. Ja sé que demano molt al meu equip, però el meu equip és molt potent.
Escolta, deixem que li transmeti una impressió en confiança. El seu president és l'home més optimista que he conegut, però vostè és el segon de la classificació. Ho veu tot factible i, escolti, res ens agradaria més que tot vagi com una seda. El Joan Santelles, que és el cap d'operacions de l'Espai Barça, que ja ho veieu, ens ha donat explicacions sobre tots els nostres dubtes. Senyor Santelles, gràcies.
A vostès. Un plaer.
Les 8 més que tocades, de seguida el Manel Elias, però el Sergi Soler, l'Oriol Domènech, la Gemma Herrero han estat escoltant atentament alguna...
He fet gràcia,
Sí, hem connectat, No passa, sovint. El meu humor no és fàcil i el senyor Santelles me l'ha comprat dues vegades.
Això
crec que ha començat és l'inici d'una llarga amistat, aquest.
Escolta, està molt bé perquè ha donat informació, ha donat notícies, sobretot a l'estadi Johan Cruyff, no? Lateral,
a mi m'ha sorprès que ho té molt al cap.
Exceptuant els diners...
L'ampliació del Johan Cruyff, no dic que sigui barata, però no, el Johan Cruyff en si no va ser una construcció cara, per tant, una ampliació no serà...
Però una vegada tu facis la graderia, has de fer ampliar serveis també, evidentment no pots tenir els mateixos serveis que ara mateix tens, i la qüestió de fer més aparcaments tampoc deu ser fàcil. I a mi em sorprèn especialment el tema dels accessos, perquè insisteixo que qualsevol que hagi anat al Johan Cruyff saps que ja és molt difícil arribar-hi ara, multiplicant l'assistència per 3, suposo que ho tindran bé al cap.
A mi em sorprèn, com a tu, l'optimisme, però bueno, ja és marca de la casa.
Exacte, sí.
És marca de la casa.
I com...
Ells són així i, endavant. I el soci està clar que les agrada que siguin així.
Ja ha mogut un moment que ell mateix... És que té raó, bé... Sembla poc temps, sí, també. Sí. Teníem poc temps
ja
per tornar a l'estadi.
Que si es posen la pressió és perquè realment ho deuen veure factible.
Bé, sí. El que està clar és que el que és... esperem que siguin amovibles, que l'estiu del 2027 és l'estiu en què s'ha de posar la coberta. Vull dir que com a molt ara, al setembre del 27, quan comenci la següent temporada, l'hauràs de...
I el que veig estrany és que si el tema de la coberta s'allarga, jugant molts partits la primer equip al Johan Cruyff, per molt que l'amplis.
Laporta va dir que no serien molts,
Jo no sé quan durarà el tema de la coberta, però dic que si s'allarga...
No, el tema de la coberta dura mesos, però ells pretenen fer-ho entre el final d'una temporada i l'inici, per tant...
Jo dic si s'allarga durant la temporada en curs...
Sí, home...
Jo no veig factible jugar molts partits.
No, però fas allò de començar jugant fora... aquí depèn de qui facis cas. El Barça considera que en 4 mesos es pot fer. Xavi Vilajoana ens va dir que era una cosa de 8 o 10 mesos.
Has de tenir en compte que també el calendari FIFA canviarà i l'any que ve, al setembre, tindrem una aturada que hi haurà 3 setmanes sense lliga, finals de setembre.
És a dir, que
al principi de setembre no hi haurà tants partits fins a...
Clar, però la lliga ha estat inflexible. Ha estat flexible en tot, menys en jugar més de 3 partits com a visitant. I a aquesta aturada de setembre no hi arribes amb 3 partits. És a dir, que hauràs de...
No, però vull dir que no tindràs tants partits de club.
El millor és un que jugues a casa.
Sí, no. Escolta, aquesta temporada n'hem jugat 2. Doncs si la cosa és de 4...
El que és evident, però, que si el Johan Cruyff el fas amb 16.000 seients, continues perdent molts diners respecte a Montjuïc. perquè no, no pots vendre entrades.
Està clar que no volen anar, i les relacions amb l'Ajuntament no són les millors.
Jo ho entenc, no només pel que el club hi ha hagut moments que ha considerat que s'endarrarien amb els permisos, que això tothom ho mira des del seu costat, i jo puc comprendre que l'Ajuntament hagi estat prudent. A mi el que em sembla un atracament és que al Barça li costés 500.000 euros cada partit a Montjuïc. Jo no ho entenc.
Fons perdut.
No ho entenc. No ho entenc perquè...
Cal veure també, per fer totes aquestes obres que explicava el senyor Centelles, les relacions amb l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí.
Que és del mateix color que l'Ajuntament de Barcelona. Ves que són socialistes igual.
Veus, la Ruth no és tan optimista com el senyor Centelles. Ruth, fins ara.
Fins ara.
Ens ha quedat pendent una matèria que inquieta especialment Sònia Gelmà, però abans són les 8:05 i hauria d'anar passant Manel Elias. Ara ens ho expliques i podràs marchar. Avui el Salmurri ha tingut una tarda trafegadíssima. El Salmurri no coneix el mètode de Tudel de tirar la clau de la moto a sobre la taula. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs explicarem avui la força que han mostrat al carrer els docents. Segons ells han sigut més de 100.000, segons la Guàrdia Urbana 35.000, però es miri com es miri, molts professors i mestres han sortit avui al carrer per reclamar millors condicions de feina, que baixin les ràtios, més recursos per tractar amb la diversitat que tenen a les aules, i exigeixen que el govern es disposi a negociar, cosa que de moment sembla que no vol fer. Diuen que si no, seguiran protestant, i fins i tot avui la portaveu d'USTEC deia al Catalunya Migdia que es plantegen convocar una vaga general de tot el sector públic. Recordem que avui també han protestat els metges. Ja veurem què és el que acaba passant, però aquest és el pols que queda plantejat a partir d'ara. Demà farà 3 setmanes que va començar la guerra a l'Iran, i Donald Trump ha piulat a la seva xarxa social, Truth, un missatge molt dur contra l'OTAN. Acusa els països de l'OTAN de ser uns covards, ens en recordarem, diu, perquè lamenten que pugin els preus del gas i dels carburants en general, però que no es volen apuntar a parar els peus a un país que hagués pogut desenvolupar, diu, armes nuclears. El fet és que els preus estan pujant. Avui ho analitzarem amb un professor de geografia econòmica, què ha passat en aquestes 3 setmanes, i avui el govern espanyol, que ja ha pres aquestes mesures anticrisi, de, per exemple, la més notòria, que es notarà ja a partir de demà, baixar l'IVA, els impostos als carburants i també de la llum fins al 10%. Passarien del 21% al 10%. Avui en l'apartat cultural passarem pel Sant Jordi, concert de Bad Gyal, i tenim allà el Marc Ruiz. Ah, mira. I ara que diu xulo...
Chulo, chulo, en la cama te da duro, eh?
Sí. Aquesta segona part no... Ara ho volia lligar amb la següent notícia, que us deixo aquí damunt la taula. Avui parlarem de dos actors, un que conversarem amb ell, en tenim moltes ganes, Marc Martínez, Balandrau. Fa un mes just que es va estrenar la pel·lícula amb unes xifres de recaptació.
Li pots preguntar quin record té de Matraca? Jo a Marc Martínez no puc evitar recordar-lo fent...
Clar, Matraca sí, Matraca no, és
veritat.
Bona
tarda, ciutadans de Matraca!
Molt del Barça, Marc Martínez.
Sí.
Doncs,
podria portar,
no hi havia passat. Sí.
Avui no, perquè ja ve el Catalunya Nit, però...
Comenta-li que el volem al tot cost algun dia.
Sí, perquè a més parla d'una manera molt maca, molt transparent, molt apassionadament. Sempre segur que us donarà molt joc. I res, amb el xulo-xulo, avui ha mort Chuck Norris. És una notícia que tothom qui va ser jove als 80-90 segur que formava part d'alguna manera del seu ambient, més o menys, pel·lícules d'acció. Tenia 86 anys i últimament era més popular pels memes que per les pel·lícules, però sí, és un d'aquells personatges que tothom poc o molt coneix.
Doncs sí, una mala notícia, especialment pels amants del cinema i les sèries d'acció.
Sí.
Texas Walker Ranger, una cosa així, que no t'ha repartit estopa a base de bé. Sí.
200 capítols va fer llegir ara, imagina't, si va repartir.
Cadascun 100.000 dòlars, he llegit avui.
Doncs... fes càlculs.
Calcula. Sí. En fi, el Celci al bo d'en Chuck Norris. A les 10 al Catalunya Nit amb tot aquest material xulo.
Exacte.
Gràcies, Manel.
Fins ara.
Els embotits Raül de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Molt interessant l'entrevista que li hem fet al director d'operacions de l'Espai Barça, Joan Centelles, que ens ha donat explicacions del perquè d'aquesta manca de visibilitat en les primeres files del Gol Nord. Respecte a les solucions, no m'ha quedat gaire clar si ho acabarem solucionant, però de moment la solució ha estat no vendre en aquestes primeres files aquestes entrades i confiar a veure què es pot fer amb les tanques publicitàries.
A mi, si estava previst, clar, no és una solució, però ja em tranquil·litza, perquè pensar que estàs fent un estadi nou i que comences a trobar entrebancs d'aquest estil, si no estiguessin previstos, home, la veritat és que seria una mica preocupant.
I també interessant tot el que ens ha avançat de la possibilitat d'ampliació de l'estadi Johan Cruyff, que Joan Laporta ho va deixar en un titular, de 6.000 a 16.000 seients, perquè també hi pugui ja ser de manera permanent els partits amb més aforament de, tant del femení com del filial masculí, però, vaja, encara amb dubtes sobre com es podrà fer i sobretot amb aquesta premura de temps, que això hauria d'estar solucionat abans del setembre, i explica el senyor Centelles que sí, que d'aquí del setembre de l'any vinent, eh?
Johan Centelles ho té bastant més clar que Joan Laporta i que l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Hem anat a trobar l'home.
Hem trobat l'home optimista, que a més hem aconseguit una cosa que en 10 anys no ha passat gaire vegades, que és que l'entrevistat i Jordi Costa connectin, i per tant ens hem congratulat un gran dia avui.
No, t'ho dic de veritat, és que si hagués vingut aquí ara me n'anava a sopar, us deixava amb ell, us deixava aquí i acabareu.
Doncs l'acabarem convidant, perquè a més aquest
ja el sentirem, el Tot Costa una Dècada, el sentirem algun dia, no?
El què?
El Tot Costa una Dècada, que fem a l'inici de cada programa.
Sí.
Aquest ja el sentirem algun dia.
Del Centelles? Sí, home, sí.
Rient a les bromes del Jordi.
Bé, tu has trobat encara més sorprenent que tota la resta, perquè t'ha cridat molt l'atenció.
Ja t'ha cridat molt l'atenció. No em considero un tio amb gràcia, no passa res. Chiquito de gràcia, em diuen. Molt bé, doncs aquesta ha estat la primera hora, de seguida la segona, però abans ve una recomanació i una tutopista.
Els embotits Raül de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
El primer partit de Rijkaard com a entrenador a la Champions va ser contra aquest equip, un equip al qual el Barça li ha fet 7 gols en alguna ocasió. Quin club és?
Ara, jo no sé per on va, però ja ho hauríeu de tenir molt clar. Primer partit de Rijkaard com a entrenador del Barça a la Champions va ser contra aquest equip, que és un equip campió d'Europa d'una ciutat de menys d'un milió d'habitants i que és una ciutat que té una rivalitat ciutadana. Jo és que el primer partit de Rijkaard, la veritat és que ara mateix no sóc incapaç de recordar-ho, però vaja, no hauria de ser molt difícil per les grans ments de la tutoria, i no veig ningú amb cara d'haver enviat.
No era Champions aquella temporada, no?
No, és veritat.
Ella ha dit el primer partit de Champions.
Ah, per tant, pertany a la segona temporada.
Ah, d'acord, és la 4-5.
El primer any era camí de Göteborg, no?
Sí,
era Europa,
sí.
UEFA encara era en aquella època. En fi, de seguida la cinquena tutopista, abans encara un detall més de l'actualitat del Barça. I és que, ho dèiem abans, Salmo, avui Sònia Gelmà no podria anar a dormir sense saber per què el Barça no podrà...
Primer comencem per la molt bona iniciativa de la Lliga de fer una jornada de samarretes retro. No?
Sí, bueno, està bé.
És interessant per l'aficionat.
Sí. Sí?
Sí. Sí.
No, malament no està, però tampoc em sembla la bona.
Les samarretes són xules, però és una aposta comercial...
Doncs això, doncs està bé.
Sense més, no?
Vaja, a la NBA això ho fan cada 3 dies.
Ja, a la NBA tot ho fa millor que aquí, Costa, ja ho sabem, però millor per una vegada que la Lliga té una iniciativa interessant...
Que no em sembla una idea revolucionària, tampoc. Vull dir,
Bé, revolucionària fins ara no s'havia fet a la Lliga, no? Doncs ja és revolucionària.
No, a la Lliga no, sí.
D'acord, vinga.
Molt bé. Queda
bé,
clar,
bon tema.
Sònia Gelmà està...
Jo a favor.
Interessant.
Molt bé.
I Oriol Domènech, Gemma...
També fa.
Avui, a la,
Avui la Gemma... És com el Madrid en la posició respecte a la samarreta. A mi,
Gemma, hi ha una samarreta dels simplets.cat que diu me la pela i te la portaré divendres.
Jo vaig anar a la tenda
ho sé, ets clienta. Sí, i ben fet.
I vaig comprar un par de samarretes.
Però la de me la pela no.
Me la bufa, efectivament. La de me la bufa vaig comprar-la.
Bé, si fa no fa és la mateixa...
I l'altra no me'n recordo.
Entenen tantes que és difícil...
Torracollons, que és la samarreta estrella, diria, com a mínim, del Tot Costa. També quadraria amb... Depenent de qui fos per aquí el destinatari del
Torracollons. Era un aniversari del meu marit.
Doncs Torracollons també seria ideal.
Sí, correcte. Bé, la qüestió és que el Barça espanyol, la jornada en què hi ha el derbi, el cap de setmana de l'11 i 12 d'abril, la Lliga ha organitzat, com explicava la Sònia, una jornada de samarreta retro que seguiran la majoria d'equips, però el Barça no s'hi podrà afegir...
38 dels 42. N'hi ha 4 que no. Un d'ells és el Real Madrid, perquè és proposta de Tebas i és no a tot. El Rayo i el Getafe per problemes tècnics, diguem-ne, i el Barça. Per què el Barça no formarà part d'aquesta jornada d'estètica retro de la Lliga? Doncs, bàsicament, el Barça el que diu és que, tenint en compte el volum de samarretes que han de generar, tenint present que és una, diguem-ne, és una via de negoci, per tant n'hauran de fer moltes per vendre, que això requereix un marge de temps i de planificació que no han tingut, que aquesta proposta ha sigut sobrevinguda i que el Barça necessita uns 6-7 mesos d'antelació per treballar-ho i que, com que no ha estat el cas, diguem-ne que Nike no hi ha estat a temps.
S'ha de dir que gairebé necessitarem més temps per fer una samarreta que per aixecar una graderia d'un estadi, que també és curiós, sense que un servidor sigui tècnic de cap de les dues coses, que no em mati si ens estan escoltant des de Nike, que no s'enfadin, però em crida l'atenció. 7 mesos per produir una samarreta.
Tots els equips la venen, Salmo? Aquests 38 equips posaran a la venda aquella samarreta?
Suposo que sí. Sí, molts d'ells. El que passa és que el volum del Barça...
No, clar.
...que el dels altres. Més per aquest motiu que el Barça el que farà és jugar amb la samarreta del 125è aniversari del club, i serà la que utilitzaran en aquest dia.
Ha saltat l'alarma del Salmo.
No és gaire retro, la 125è. Podem agafar la del centenari. Passa que aquesta no la tenen a la botiga, efectivament, per vendre, vull dir.
Sí que es ven, no? A la botiga, la del centenari, o no?
Sí?
Jo diria que sí.
Home, el logo de Nike, no sé.
Home, era Nike. La del centenari era Nike, ja.
Si fos així, ja ho tens resolt.
Sí, però potser...
No tens un gran volum de...
Tindria molta tirada,
Com que la cosa és vendre'n, segurament té més sentit promocionar una samarreta de la qual tens estoc perquè és de l'any passat, que una de la qual deus tenir un estoc reduït. Però vaja, si és per xula, realment la samarreta del centenari és de les samarretes més xules.
Sí, però suposo... A veure, diguem-ne que la samarreta dels 125 anys del Barça tampoc és la més recordada de la història del club, per tant, és una aposta que encara se li ha de donar una mica de recorregut i el Barça aprofita la vinentesa, doncs, també per lluir-la.
Molt bé. A part de l'Oriol i la Sònia, que sembla que estan...
Una llàstima que no pugui participar al Barça de l'iniciativa.
A la Gemma li és igual. Estan tocats, Sí, esteu tocats per aquest no de Nike. Jo és que estic per trencar el contracte.
Bé, de cara a l'any vinent, la idea és que el Barça hi participi amb normalitat.
Això, si ho hagués negociat el Boden Darren, ja estaria arreglat. Però com que no, doncs 6 o 7 mesos. Sergi.
No, jo, com que la samarreta del Barça no la canviaria mai, sempre seria retro. Blaugrana, de l'any 80.
Bona mirada.
80, doncs. Però clar, jo entenc que han de vendre samarretes i fer...
No paguen poc, sí.
Ja està, però de l'any que ve, aquesta que s'ha filtrat, ja no m'agrada. Bueno, m'agrada més el Barça.
Crec que no la tinc vista.
És com un reciclatge de fa 2 o 3 anys, amb 2 o 3 tonalitats del blau, una mica més vermell...
No era de les més aconseguides, no. Bé, mira, ja tenim una mala notícia de cara
a la temporada. Avui jo tenia 2 curiositats. Una me l'acaba de resoldre el Salmo d'aquella manera.
Dues.
Que en tinc una altra, que és la... Per què no participa el Barça a la Lliga de les Mascotes, que és aquest cap de setmana? Home, teníem la Cata avui a la casa Seat, no? És que fan una competició.
No hem volgut enviar Cat a competir amb Super Pepino i a mi em sembla bé. Super Pepino és el campió.
Que divendres així, més divendres.
Super Pepino és bicampió de la Lliga de Mascotes. Sí,
Vull dir, jo crec que la Cat tenia opcions.
És una tirania del Leganés i ara enviar la Cat aquí en condicions adverses a competir a mi em sembla que fa molt bé el Barça.
I per què cridaves?
Bé, en fi, per alliberar.
Gemma, tothom ha tingut un dia molt difícil avui i el Salmurri jo crec que
no,
ja mereix.
Sembleu avui simpàtic.
Riallers. Salmo, gràcies.
Molt bé, que vagi bé, ens veiem dilluns.
Cap a Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
David Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De seguida parlem del derbi de diumenge, el derbi madrileny per descomptat, de la lesió de Courtois, però la primera pregunta és obligada. Després d'eliminar el City, a més amb una contundència del tot inesperada, s'ha desencadenat, s'ha declarat l'estat d'eufòria al voltant de l'Arbeloa Team?
No, però sí que és veritat que ha canviat l'estat anímic del madridisme des d'abans de l'eliminatòria fins al dia d'avui. Ara es parla de que el Madrid és el Madrid a la Lliga de Campions. Ningú parla obertament de que el Madrid és el favorit i que guanyarà aquesta competició com es feia altres temporades, però sí que és veritat que ha canviat l'estat anímic. Ara es parla de que el favorit a l'eliminatòria davant el Bayern, si no és el Madrid, que està al 50%, tot això abans de conèixer l'abast de la lesió de Courtois, que canvia una miqueta els plans d'Arbeloa, del Madrid i del madridisme.
Molt bé, doncs, Gemma, això, segur que això no t'és igual. Tu participes d'aquesta, no diré eufòria, però és evident que no era molta gent que esperés que el Madrid eliminés el City, més de la forma que ho ha fet. És evident que això, jo crec que li genera un crèdit a Arbeloa.
Sobretot el partit d'anada, per mi, i crec que per a molta gent, va ser una gran sorpresa, grandíssima sorpresa. No m'esperava ni aquest Madrid, ni sobretot aquest City. O sigui, el City era el que no esperava, del Madrid, que pogués jugar més o menys, bueno. Però el City no me lo esperava, que jugués tan desastrosament mal el partit de anada. D'ahí a l'eufòria, no. Jo crec que el Bayern de Múnich és un rival temible.
Home, dels millors de la Champions fins ara, sí.
I que si en el hipotètic cas que passessin, després és que ve el PSG.
Sí.
I és aquello de no. O sea,
la veritat
no.
És que el recorregut,
sento, però no m'ho crec.
El recorregut no. Del Madrid és l'infern. Però
no m'ho
crec. hem vist el Madrid sortir d'inferns.
Sí, però no era aquest.
Fa dues setmanes ja vas dir que el Madrid aquest any no tindria res a fer.
Sí, però no era aquest Madrid.
I ho mantinc.
Jo també.
S'enfada molt.
Home, el Bayern sí que els elimina.
L'última vegada que es van enfrontar el Madrid i el Bayern, estava eliminat el Madrid al minut 88, va entrar José Lu i va marcar el 88, el 93. I
després de Lig va marcar i el Linier va aixecar abans que acabés la jugada.
Correcte, matracament, és veritat.
En futbol no hi ha res impossible.
No.
Però que aquest Madrid elimini a Bayern i PSG,
sembla, vamos...
Perquè, evidentment, el City però també era favorit, però el City no està a nivell del Bayern ni PSG. Bayern i PSG estan a nivell altíssim, i jo crec que el Madrid no està per eliminar aquests dos equips.
Però recuperarà jugadors. Sí que no té porter, no té el millor porter, però...
A més, està Courtois.
S'ha de dir que jo crec que el Madrid no passarà al Bayern i no guanyarà cap títol aquesta temporada, però la temporada de les remuntades... Jo tampoc recordo que aquell Madrid em fes pensar que s'aniria carregant. No, ara ja no recordo, el PSG, el Bayern, el City... Uh-huh. Vull dir que la precaució
que
sempre
hi ha. Que tu sí que creus.
No, jo crec que el Bayern eliminarà el Madrid. És més, crec que l'eliminarà bé, perquè a més té la tornada a Múnich, etc. Però no descarto res del Madrid perquè a la Champions passen coses que són paranormals.
Jo no m'ho crec. Aquest any no. O sigui, no.
Ja.
Ni en els somnis més estranys m'imagino el Madrid eliminant el Bayern i després el PSG. O sigui, no.
Bé, el que és veritat és que Arbeloa, que abans d'aquesta eliminatòria, diguem que passava perquè havia palmat dos partits de Lliga, passava per una crisi de confiança, estava rebent bastants pals, surt reforçat i Ara sí que podem dir, David, que acabarà la temporada, sens dubte.
No, no, fa dues setmanes el projecte Arbeloa estava finiquitat, és a dir, que l'aguantaven fins a final de temporada i la propera una altra tècnica a la banqueta del Madrid, però sí que és veritat que l'eliminatòria davant el City ha canviat els plans de la planta noble del Real Madrid, esperant com acaba la temporada. Encara no se'n refien de que no... o no descarten una patacada tant a la Lliga de Campions com a la Lliga, però fa dues setmanes estava fora i avui es parla de si la temporada acaba mitjanament bé, Arbeloa o el seu projecte podria continuar la propera temporada, perquè es valora molt el plantejament, com deia la Gemma, del partit de l'anada, i es veu que hi ha tècnic a la banqueta del Madrid, i si no fan el ridícul aquesta temporada a la Lliga de Campions i a la Lliga, jo no descarto que Arbeloa, ara per ara, sigui el tècnic del Madrid la propera temporada.
Doncs... Tant de bo.
Sí, jo crec que seria una bona notícia pel Barça que Arbeloa continuï al final de temporada. Però...
També et dic que Florentino, que no creu en la figura del tècnic, no vol problemes si és més fàcil col·locar Arbeloa que fitxar un altre entrenador com Klopp, que segurament li demanaria fitxatges i seria un tècnic més mogudet a la banqueta.
Si després de dos anys que no guanya res...
Clar, sí. Florentino no també se la juga aquest estiu.
Un entrenador amb cara a Lluís...
Bé, no, haurem d'arribar a l'estiu, però el pressupost, que és que el Madrid tampoc guanya res aquest any, situa el Madrid efectivament en dos anys en blanc, i Florentino també ha de vigilar quins moviments fa.
Sí, pero es que el efecte de... no és tan el City com Guardiola. Guardiola ha fet molt mal al Madrid, i l'efecte de... com si Arbeloa hagués fet un canvi tàctic revolucionari en el partit contra el City. Va posar a gent que tenia en el posto que tocava. O sea, no va fer res més.
Bé, però...
va ser més cosa de Guardiola
però
i de
moltes
la...
moltes baixes, eh?
Sí, Madrid tenia 9 baixes.
No, però, jo crec que Guardiola fa la tàctica que fa perquè pensa que li pot fotre un estropici al Madrid.
Jo també ho crec.
Però és l'efecte d'haver guanyat al City, no només al City, sinó al City de Guardiola. Mm. I en això...
Per això dura 15 dies.
Ja, sí. Jo ja t'he dit que no m'ho crec, però...
Bé, el pròxim...
Si el Bayern les... com diu el Costa, si el Bayern les elimina i les elimina bé...
Musiala, Odisseu, Harry Kane i Luis Díaz.
Musiala, de moment...
que no es lesioni, no?
No juga. I veurem a Luis Díaz que vagi amb Colòmbia no sé on, el virus FIFA, i...
Va, no comenceu. Ja ens ho trobarem, però...
Preocupem-nos o no?
De moment, el Bayern, la majoria de jugadors del Bayern...
Tu ja estàs patint, Sergi.
No, home, és l'equip que més gols ha fet a Europa, per davant del Barça, és l'únic. Home, ja ho sé. I al cap de setmana rotaran, perquè tenen la Bundesliga feta.
Que sí. El pròxim client del Madrid és l'Atlètic de Madrid en aquest derbi madrileny de diumenge a les 9 al Bernabéu. Entre que l'Atlètic de Madrid ja ha abandonat la Lliga i que el Madrid juga a casa, la lògica diu que el favorit és el Madrid, no, David?
Sí, té pinta que no es deixaran punts, ja no tant per l'actual Real Madrid, sinó pel rival, que té un calendari espectacular. Ara per ara, l'Atlético Madrid només pensa en Copa i en Lliga de Campions. La Lliga Espanyola de l'Atlético Madrid ja va acabar fa un parell de setmanes, tenen la competició, la Lliga de Campions assegurada, passi el que passi, i jo crec que rotarà el Cholo Simeone. Crec que juga davant el Barça 3 vegades, davant el Sevilla i la final de Copa davant la Real Societat. Evidentment, el partit d'aquest cap de setmana és un derbi de la ciutat, però jo crec que davant el dubte no tinc cap dubte de que el Cholo rotarà i no arriscarà, perquè, repeteixo, l'objectiu és Barça, 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 Sevilla una miqueta, però sobretot la final de la Copa del Rei davant la Real Sociedad.
I en canvi el Madrid, suposadament, si el Barça és capaç de guanyar el Rayo diumenge a les 2, sortirà a 7 punts del Barça quan comenci aquest derbi, per tant està més que obligat a guanyar-lo si vol alimentar opcions de guanyar la Lliga. David, alguna cosa més des de Madrid?
El tema de Courtois, que és la preocupació del Madrid, que porten una setmana amb el debat de si Courtois no és que sigui el millor porter de la història del Madrid, sinó és el millor porter, es pregunten, de la història del futbol. Reconeixen que l'únic va ser el porter que va portar el Real Madrid a una final de la Lliga de Campions, que finalment la van guanyar amb Courtois a la porteria, però sí que és un mal de cap pel madridisme, per Florentino i per Arbeloa. Espero segur... el doble partit davant el Bayern de Múnich, tot i que a les últimes hores es parla de que a lo millor amb un miracle mèdic arribaria el partit de tornada, però en principi Courtois fora de l'eliminatòria davant el Bayern de Múnich, amb la qual cosa un altre cop tot en mans de l'Unin.
Molt bé, doncs vaja, em sembla un porter bastant confiable, no és Courtois, però...
És que ningú és Courtois.
Jo diria, no, es va portar a la final, eh?
Jo diria que l'Unin...
No hi cap més com ell.
Jo diria que l'Unin és el millor porter suplent del món. Vaja, és l'experiència que jo tinc de l'any que es van plantar una final de Champions amb ell. David, abraçada, gràcies.
Adéu.
Que té Califòrnia, que no tingui l'N2, on a qualsevol poble...
En punt, 8:45 del vespre, evidentment el Madrid, Atlètic de Madrid és el duel estrella d'aquesta jornada de Lliga, però a nosaltres n'hi ha d'altres que ens interessen tant o més. Com és, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
L'Espanyol Getafe de demà a l'RCD Estàdio.
Una nova oportunitat, ja no sé quantes en van, per intentar guanyar el primer partit de l'any en aquest 2026. Ratxa increïble de l'Espanyol, 11 partits sense guanyar. Tot i això, el que transmet Manolo a la sala de premsa és que el vestidor està fort, que està tranquil, tan mentalment com físicament. Demà, Getafe de Bordalàs, que ha anat de menys a més aquesta temporada, molt reforçat al mercat d'hivern, i que ara és novè a 2 punts de l'Espanyol. Per tant, és un duel directe. Manolo, sala de premsa, no vol excuses. Admet que la derrota de Mallorca, per com va anar, ha fet mal, però que cal oblidar-la i mirar endavant, deixant enrere nervis, deixant enrere pressió, tornar a competir bé, com està demostrant l'equip en alguns partits o en algunes fases del partit. Això sí, fent també una mica d'autocrítica.
Com a cosa bona, honestament, que l'equip, quan el partit ha anat per cauces normales, ha sigut millor que el rival, però sí que és veritat que una cosa negativa que ens hem de quedar són els detalls del partit que fa que els perdis. Com l'expulsió a ells, l'expulsió d'altre dia, situacions del partit... Doncs, bueno, això és el que hem de mirar de controlar. I aquests detalls que diem de no quedar tan deu, que l'any passat només va passar una vegada, i aquest any ja ha passat més d'una, doncs són detalls que al final fan que el partit no el puguis guanyar. Llavors, ja et dic, els detalls sí que són coses que hem de tornar a controlar.
Demà, 3 baixes de l'Espanyol. Piqué l'està sancionat, Calero i Antonio Roca no entrenaran a la convocatòria per molèsties físiques al partit a 4:45 a l'antena del Tot Gira.
Doncs això, si... A part d'escoltar-lo al Tot Gira, voleu ser demà a l'RCD Stadium a partir 4:45, Espanyol Getafe, el primer que truqui al 93-207-474 s'endú una entrada doble per aquest partit. Fins ara, Sergi.
Gràcies.
Hola, Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
L'Espanyol Getafe és a 4:45, a 2:07, Osasuna, Girona... és curiós perquè el Girona va ara mateix per darrere la classificació de l'Espanyol, però està molt més tranquil.
Sí, les sensacions són diferents, perquè és veritat que el Girona només ha perdut 2 dels últims partits en aquest any 2026, però juga al camp d'un rival, l'Osasuna, que és molt fora al Sadar. Tots dos tenen 34 punts. El Girona obre aquesta jornada amb una sensació de tranquil·litat, amb més 8 sobre el descens. Mitchell continua obsessionat amb els 42 punts, no el treus d'aquí, li preguntis una cosa o una altra, ni Europa ni tampoc futur. Aquesta setmana, amb un podcast, va dir que li agradaria entrenar al City, que ja estava preparat per entrenar l'equip anglès, i sobre la seva situació al Girona, que acaba contracte aquest 30 de juny, ha dit 42 punts, i després parlarem de renovació. Això és el que ha dit Mitchell avui.
L'objectiu hem d'aconseguir-lo, i tothom està focalitzat en mirar cap a 42 punts. L'equip, l'entrenador, el director esportiu, tothom al club, pensa el mateix que jo, que el més important és l'estabilitat i la seguretat de que el club continuï creixent, i per això necessitem arribar als 42 punts. Després parlarem, perquè són persones, són amics i tenim una relació especial més enllà de lo professional.
L'equip ja és a Pamplona, amb les novetats a la llista de convocats de Lemar i Vitor Reis, que tornen a la llista de convocats. En canvi, Estuani i Brian Hill continuen de baixa.
Oriol, veus Mitchell entrenant al City? No, imagino que es refereix a quan abdiqui Guardiola.
No.
No? Perquè...
No, perquè jo ara crec que el primer de la llista és Maresca.
Ah. Home, doncs tampoc no ho ha fet especialment bé al Chelsea, no?
I a més en el cas de Mitchell, perdoneu, sempre es pensa que ha de fer un equip intermig per poder arribar a un equip de primer potencial.
A mi em van sorprendre les paraules de Mitchell, perquè generalment és un tio que és modest.
Però és un context diferent.
Ja m'ho imagino, però fins i tot així em sorprèn, perquè sembla semblaria sorprenent que el City tirés de mitja. És veritat que ha estat l'estructura del grup i el coneixen, etc.
Que es van plantejar el duet Mitchell i Quique Cárcer fa un temps. Perquè Guardiola porta 3 o 4 anys que sembla que ha de marxar. Decideix quedar-se, però jo crec que en una època sí, aquesta dupla Mitchell Quique Cárcer se l'han plantejat, però crec que ara ja no.
Per cert, Guardiola té contracte, oi, encara?
Sí, també, es va renovar l'any passat per 2.
I tu creus que seguirà? Ell va dir que se sentia amb forces, però la veritat és que...
Com portes 10 anys, pot ser que un dia pleguis. I no fa el tema del contracte, jo crec que vam fer per 2, perquè si feies per 1, llavors el novembre de l'any següent et tornaven a preguntar... I, escolta, respecte a Maresca, jo crec que el Chelsea ho ha fet molt bé. Va guanyar la Conference, el Mundial de Clubs...
No, a mi em va sorprendre...
I l'ha fet fora per l'enamistat amb l'amo.
A mi em va sorprendre que el Chelsea se'l carregués, però vull dir que no ha guanyat la Copa d'Europa amb el Chelsea, ni una Premier, ni...
És un dels grans entrenadors més prometedors que hi ha en el mercat.
Sí, estic d'acord. I, a més, s'ha format allà, com qui diu. Solà vol que Mitchell es quedi al Girona, o sigui que tot això...
Jo crec que hi haurà molt ball de banquetes aquest estiu a la Lliga Espanyola.
Ah, sí?
Jo crec que sí.
Ah. Bé,
o sigui,
mira.
Que pot ser que el Girona vulgui renovar i Mitchell tingui alguna bona oferta de fora.
Clar, sí, això també pot passar perquè, evidentment, hi ha equips que tenen més possibilitats que el Girona.
I els cicles sempre s'acaben.
Sí, no, està claríssim. Edu, gràcies.
Adéu.
Parlant d'una banqueta que es mourà segur. Aquest és Ernesto Valverde avui explicant que aquest estiu acaba contracte i que el vinent no dirigirà l'Athletic Club.
Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el club. Nos quedan 10 partidos de liga importantes, queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo vamos a dar todo y que indudablemente si estamos todos juntos lo podemos conseguir sin ninguna duda.
Molt bé, doncs el segon millor entrenador de la història de l'Athletic Club, sempre per darrere de Javier Clemente, s'ha acomiadat.
Està bé que hagi sigut ell que digui que no segueix.
Estic d'acord. Sí. Jo hi ha hagut moments que he pensat que se'l carregaven i m'hauria semblat...
Estàs veient una temporada d'Urilla.
Sí. Però crec que ho he dit al principi, l'esguard d'ell a la banqueta amb cara de què collons foto aquí en alguns partits, per exemple el de Girona, que l'estaven atropellant i l'aspecte de Valverde era...
Però
no hi ha hagut equip passar... en tota la temporada.
Però li va passar també una mica al Girona en el seu moment, que anar a Europa aquests equips els acaba penalitzant clarament, més que gaudir-ho.
I a ell a sobre se li ha ajuntat que renoves un tio que està per damunt del nivell del teu equip i no juga.
Sí.
Bueno, és que l'Atlético passarà fatal en els pròxims anys. Perquè... El Nico Williams té una fitxa que és impagable. Aquesta renovació la van fer comptant que el traspassarien i ara ningú pagarà ni un duro per Nico Williams.
Ah.
Clar, igual són... depèn del Mundial. Si arriba al Mundial i fa alguna
cosa... No farà res.
Si no, se'l menjaran.
Un jugador que no fa res tot un any del Mundial...
Eren 10 nets, no?
Una barbaritat.
Sí, és que té fitxa d'equip gran. D'equip que... Sí.
Home, per tercer estiu consecutiu podria venir el representant de Nico Williams
a picar
la porta del Barça.
Aquesta vegada jo demanaria que fos el president de l'Atlètic. Hola, que vinc a veure si us voleu quedar Nico Williams. Seria... Mira, no sé si serà gaire divertit aquest estiu, però això estaria bé. Va, que hem de tancar la tertúlia.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
L'ex blaugrana Henrik Larsson és una institució en aquest club. Quin club és?
Henrik Larsson al Celtic.
Molt bé.
No sé per què, m'ha vingut la foto de Henrik Larsson jugant al United, que hi va jugar 2 mesos, crec. Però, evidentment, ell és una...
Ja el feia, no?
I el primer partit del Barça de Rijkaard a la Champions va ser contra el Celtic, eh?
Sí.
Jo no ho recordava.
I Glasgow deu tenir menys d'un milió d'habitants.
Correcte.
I el porter que va rebre els 7 gols al Barça és un porter holandès que ve a jugar aquests tornejos de pael que organitzo internacionals.
Ah, sí?
Doros de Brice.
Això vol dir que has enviat resposta, Oriol, tu?
Sí, però tard, això ho havia pensat tard amb aquest.
Jo tard també, no sé qui ha sigut el primer.
Tard, però ha sigut el primer del Sergi Soler, que per tant s'emporta aquests 3 puntets. Un puntet per Ferran Correas, que també ha enviat. Per tant, Bé, no es mou gaire la classificació.
Continua líder Bernat Xulé, per com,
sí,
per com ho expliques.
Líder, no, continua líder Bernat Xulé amb 28 punts, amb 26 punts el Ferran Correas i amb 24 el Ferran Martínez.
Molt bé. I quin oient has dit que...
L'oient que ha guanyat és Lai Rou.
Doncs Lai Rou, que s'endú aquesta ampolla de cava 1917, cava de guarda superior, gran reserva Brunatur, de Cellers Maset, reconegut com el millor cava del món 2025.
Molt bé, doncs felicitats a Lai Rou, també a l'Oriol...
No, al Sergi, al Sergi.
Soler, però també a l'Oriol Domènech, perquè ha vingut a passar una gran tarda, i també a la Fernanda.
Ha anat per un minutet, ha anat un minutet.
No passa sovint, però he tingut accés a una tarda així una mica caòtica i relaxada a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, que sempre està bé. Gràcies a tots, torracollons i no torracollons.
Fins
a la propera. Petora, gràcies.
Adéu.
Ara venim.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Arriba la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març vine al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de show cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
Pots pensar que triar un cotxe nou entre tantes opcions resulta complicat. El fàcil és venir als dies únics d'Àcia. Només del 16 al 28 de març i trobar tota la nostra gamma amb ofertes especials. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Oriol Mitjà, Núria Marín i Ferran Monegal a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Són gairebé 9:45 del vespre, temps pel bàsquet, i avui estàvem pendents d'un sorteig a la Champions, el rival de la Penya, als quarts de final. Podien ser el Ritas Lituà, el Tenerife o la ECA d'Atenes, i acaben sent l'equip grec. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Entre aquests tres és una bona notícia que sigui la ECA?
Jo crec que no, però tampoc és el pitjor. El Tenerife era el rival a evitar, claríssim, i per tant ens ha tocat un entremig, perquè la pista de l'Aris és una pista que desperta molta energia en un equip ja de per si energètic, tot i així, a nivell de talent, crec que la penya està per sobre. I, per tant, doncs, en principi, un partit dels dos que es podrien arribar a jugar a Grècia, la penya pot aspirar tranquil·lament a guanyar-los. Jo crec que passarà a la Final Four.
Clar, però el que passa no ha d'aspirar, l'ha de guanyar, perquè necessita... Sí. El problema és que té el factor pista en contra i ha de guanyar el de Badalona, que és el segon, i el primer o el tercer a Atenes els hauria de guanyar per ser a la Final Four de casa.
Sí, sí, per això hi haurà aquest punt de pressió, però si mires la plantilla de la penya, per una qüestió d'edat, la pressió pesa poc. Ricky Rubio, Jabari Parker, Ante Tomic, que sí, estarà bé, diguem-ne, s'haurà recuperat de la seva lesió muscular. Per tant, en principi són jugadors experimentats i no, jo no crec que hi hagi d'haver problema pel joventut per passar. Tot i així, no serà gens fàcil, perquè a casa l'Aris és un equip que juga bastant bé.
L'AECA.
Ai, l'Aris, l'AECA, perdó, sí, sí.
Són els dos grecs, però són de ciutats diferents.
Creu dades.
Avui és la tarda dels optimistes. Macià veu la penya també a la Final Four de Badalona. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé, Jordi.
Coast to Coast. A l'NBA, la notícia de la setmana és la malaltia pulmonar de Kate Cunningham, l'estrella dels Detroit Pistons, que, vaja, Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
El deixa, si no em dius el contrari, fora pel que resta de temporada i, per tant, és un torpede a les aspiracions de títol d'uns Pistons que estaven fent una temporada descomunal.
Al final ho han rebaixat una mica, l'han tirat més cap al mes.
Ah, amigo.
Veiem precedents, però haurem d'anar seguint a veure com tornar.
Per tant, si és un mes, als play-offs sí que hi arribaria.
Sí, el que veurem és si arriben com a primers. Veient com estan els Celtics, ara que ha tornat Tatum.
Bé, home, tal com ho pintaven, encara que sigui arribar com a segons a play-off, però amb Cunningham és una altra història.
Sí. És un mes més que rec pels precedents. Veurem cada cas.
I a més, no sé si aquesta rebaixa en el termini fa que se li reobri la porta a optar els títols individuals. Estava molt al límit d'aquests 65 partits obligatoris que s'ha de jugar.
Està al límit, amb el mes segurament queda fora, però és que estem en un final de temporada que segurament farà que es replantegin, no sé si baixar-ho de 65 a 62, perquè ell per minuts supera el que serien 65 partits. O sigui, ha jugat moltíssims minuts quan ha jugat, però pot ser que s'ho perdi, però és que tens a Gilgeous Alexander que li queda un de marge, a Wembanyama n'hi queden 3, Jokic també n'hi queden un parell només, o sigui que ja tens tota una sèrie de jugadors que queden fora, i ara sí que sembla com molt injust que quedi fora Kate Cunningham, que és aquest col·lapse del pulmó. No estem parlant allò que era el que es volia combatre, que és el load management, o sigui, que és fer descansar les estrelles perquè no estiguin tan carregats de partit. En aquest cas és una lesió, a més pot passar en un esport de contacte, i veurem si replanteja, però sí que és un altre que va al límit i ens pot quedar al final uns premis aquells o l'NBA fluixets.
Sí, l'actual MVP, Shai Gilgeous-Alexander, si espera un partit més de temporada regular, no pot aspirar a revalidar el guardó, eh?
Sí, estan tots al límit.
Caram.
De partits.
Bé, al final... Vaja, té raó el Colomer, que una norma que es feia per protegir que els jugadors no descansessin més del que tocava en temporada regular, a veure si acabarà sent contraproduent i tindrem MVPs ignots, o que realment sigui molt evident que no són el millor jugador de la temporada. En fi, ja ho veurem. Què queda de temporada regular? Un mes i una mica més. Abril, play-off a mitjans.
Quan a partits estem parlant de 10-12 partits.
I de calendari... Sí, que els play-offs són a mitjans d'abril, si no em corregeixes.
Sí.
Molt bé, doncs un mes mal comptat. En aquest mes hi arriben equips amb molt bona ratxa, entre altres els Thunder de Gilgeous-Alexander, els vigents campions, però també els teus Lakers, per exemple.
Sí, sobretot no, se'l deixava una mica de marge en la cursa de l'MVP a Doncic, però és que l'home porta un últim mes, avui s'ha anat a 60 punts, 24 hores després de fer-ne 41, i a més amb unes condicions, no, que diem això dels descansos. Els Lakers van jugar a Houston, un partit molt dur, molt físic, i van arribar a l'hotel de Miami a 6:15 del matí. Caram. I al vespre van tornar a jugar. Sí, que és una carrera de partit, i aquest home se'n va anar a 60 punts amb 9 triples, però són 8 victòries seguides, 11 en els últims 12 partits. Estan jugant molt bé, amb un nivell defensiu que no li havíem vist la resta de la temporada, sobretot en aquesta ratxa tenim a Doncic per sobre els 40 punts de mitjana, a més en percentatges boníssims.
Doncic està en 40 punts de mitjana?
En aquesta ratxa dels Lakers,
sí. La ratxa, sí, però pensava que és la temporada, dic, hòstia.
No, la temporada per això està amb gairebé 33.
No està malament. Això pel que fa a l'NBA, al final, l'altre dia parlàvem d'aquest conveni a l'NBA femenina que estava al límit del lockout i al final s'ha resolt, eh?
Sí, i són grandíssimes notícies perquè el salt de qualitat brutal que fa el bàsquet femení és importantíssim. Estem parlant de que el sou mínim passa de $66,000 a $300,000, el sou màxim passa de $250,000 a $1.4 milions, i el sou mig passa de $120,000 a $600,000. És a dir, que el salt és enorme, ha costat la negociació, però al final sí que ho podem posar en marxa, i és que començava ja, perquè és a dir, ara a principis d'abril tenim tant el draft d'expansió, perquè entren dues franquícies noves com Portland i Toronto, com l'agència lliure, que com que s'havia de negociar això, només tenen contracte els que tenien el contracte rookie, que són diversos anys. El que són agents lliures, tothom ha mirat de cada lliure per poder negociar ja amb aquestes noves xifres.
Clar.
Per tant, s'han de fer tots els equips.
Molt bé, doncs excel·lents notícies per l'NBA femenina. Veurem com això acaba afectant el bàsquet europeu femení, que estava molt acostumat a veure arribar temporeres nord-americanes i que ara potser amb aquest augment salarial tan espectacular potser ja no tenen necessitat de fer-ho. Això ho anirem veient en els pròxims temps. Jordi, una abraçada, gràcies.
La pròxima.
De l'NBA a les copes que tenim en joc. Tenim en joc a Sant Sadurní d'Anoia la Copa d'Hockey Patins amb el tercer partit de quarts de final acabat.
L'Igualada, sí? A veure si ara sí que se'm sent. L'Igualada ha superat el Voltregà per 2-1 el primer dels dos quarts de final que juguen avui. Recordem que a 2:15 de la nit es juga el Liceu Alcoi, i a la Copa d'Espanya de Futbol Sala ja s'ha jugat el primer quart de final. El Palma ha guanyat el Manzanares per 6-2 i serà el rival del Barça a
el tercer quart de final.
El primer quart de final del dia.
D'avui, això.
Del dia, perdó. El Palma ha guanyat el Manzanares per 6-2 i serà el rival del Barça a la semifinal, sempre i quan els blaugrana guanyin el Valdepeñas, partit que comença a 9:15 de la nit.
I que podreu seguir al canal Esport 3, igual que heu pogut seguir el partit entre l'Igualada i el Voltregà de la Copa d'Hockey. En fi, un cap de setmana de copes, també, al marge de l'actualitat futbolística i basquetbolística, en futbol sala i hoquei, també a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ara farem una pausa i parlarem de motos, perquè aquest cap de setmana també n'hi ha. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El llegendari director Leonard Slatkin celebra el seu 80è aniversari amb la Franz Schubert Filharmonia el 22 de març al Palau de la Música Catalana, dirigint la monumental sinfonia número 9 de Schubert, La Gran.
Un concert inoblidable amb un mestre irrepetible. Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
Si us pensàveu que ja ho havíeu vist tot d'eufòria, prepareu-vos per una nit plena de sorpreses.
Èpica! Però què et passa?
Els concursants prendran decisions que ho poden canviar tot.
Adéu, adéu.
Una gala que marcarà un abans i un després.
Eufòria!
Eufòria, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Recta final del Tot Costa, pendents dels entrenaments de MotoGP del Gran Premi del Brasil que s'està disputant al circuit de Goiânia. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Com van aquests entrenaments? Que no sé, els anteriors eren passats per aigua, no sé si els de MotoGP també.
Aquests mig-mig, falten 6 minuts ara mateix i a mitja sessió, és a dir, estem pràcticament les acaballes, a mitja sessió, just a mitja sessió s'ha posat a ploure amb consistència i en aquell moment la meteo ha dictat sentència. Els germans Márquez, que van a classificació directament, mentre que Viñales i Rins hauran de fer repesca, això pel que fa als catalans. Els pilots més hàbils en aquells primers 30 minuts són els que han acabat passant el tall. El més ràpid, però, Joan Zarco amb una Honda, seguit per Marc Márquez i pel turc Razgatioglu, un debutant amb Yamaha. Marc Márquez, i això és important, sempre amb els mateixos pneumàtics. El líder del campionat a Costa ha estat cinquè, Àlex Márquez, sisè, i també passen a la Q2 directament Jorge Martín, Quartararo, Bagnaia, Aldeguer i Ogura. I entre els que hauran de passar per la repesca, atenció, Marco Bezzecchi o Fabio Di Gianantonio. Ara mateix no hi ha cap pilot en pista. Sembla, falten 5 minuts, que tot això s'acabarà com t'estic explicant. I demà a 3:15 de la tarda la classificació i a les 7 en directe el Tot Gira, la cursa sprint.
El fet que aquest entrenament hagi estat accidentat i fins i tot només amb mitja hora en pista seca fa que no podem treure cap conclusió de cara a qui té més opcions a la cursa?
Jo trauria una conclusió, i és que Marc Márquez ha començat molt bé. És la meva sensació. El Marc ha començat fent la feina que li tocava, sense mirar a ningú altre. Aquest matí ha estat quart, per exemple. Hauria pogut intentar arriscar per fer primer, i no li ha importat. I aquesta tarda, en els moments importants de la sessió, és a dir, els primers minuts, perquè amenaçava pluja constantment, ha posat el risc on tocava i ha fet un molt bon temps, que ara mateix és 125 mil·lèsimes més lent que el de Joan Zarco. Jo crec que ara mateix, si haguéssim de valorar les opcions de Marc Márquez sortint de la sessió d'avui, evidentment, sortint de la sessió d'avui, per mi és màxim favorit.
Molt bé, doncs excel·lent sensacions abans de la cursa sprint de demà. També han de... És a dir, demà hi ha els entrenaments oficials encara, eh?
Sí. Demà tenim el que us deia, no? És a partir de 3:45 de 3 de la tarda, hora de Catalunya, doncs tenim la repesca i després ja ens n'anem a la Q2 a 3:45 i allà, doncs, bé, ja tindrem la graella i esperar a les 7 de la tarda la cursa sprint. Pel que sembla, sobretot aquest dissabte, pot ser una cursa sprint passada per aigua. Les previsions diuen que la cursa llarga de diumenge no ho seria, però evidentment hem d'esperar perquè aquí ha caigut més aigua de la que esperaven aquest cap de setmana.
Molt bé, la resta de catalans ja ens has dit que l'Àlex també ha passat el tall, algú que faci bona pinta
dels catalans, dius?
Sí.
L'Àlex ha passat el tall amb una sola volta, és a dir, caram, ha tingut una volta bona i no ha fet gaire cosa més, i Rins i Viñales molt fluixets ara mateix. El que passa és que, clar, Rins amb una Yamaha oficial, Razgatioglu amb una Yamaha oficial és tercer, Rins és 13è i Acosta és 5è amb la KTM oficial i Viñales és 14è, per tant, els catalans, aquests dos catalans, previsiblement haurien d'estar més amunt a la classificació. Però bé, les coses, cadascú amb les seves circumstàncies.
Molt bé, el Damià que té bones sensacions, però demà ho haurem de posar negre sobre blanc amb els entrenaments oficials i la cursa sprint. Damià, gràcies.
Gràcies.
2 minuts mal comptats i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
El dia en què us hem explicat que Joan García és la gran novetat de la convocatòria de la selecció espanyola pels pròxims amistosos, el primer cop que el porter de Sallent va amb Espanya, i el dia en què hem entrevistat el director d'operacions de l'Espai Barça, Joan Centelles, que ens ha avançat detalls de la possible ampliació del Johan Cruyff. També ens ha explicat els motius d'aquesta manca de visibilitat de les primeres files del Gol Nord. S'han rebut queixes especialment arran del partit contra el Newcastle i estan mirant solucions dintre del club. De moment, la primera de totes passa, òbviament, per no vendre aquelles entrades. I al waterpolo estaven pendents d'un partit del Mataró que disputa des d'avui fins diumenge a Atenes la lligueta de quarts de final de la Conference Cup masculina, la tercera competició europea. Els maresmencs han perdut amb el De Laker, neerlandès, per 14-13. Demà jugaran contra el Mornar Split croat i diumenge davant l'Apollon Smyrnis local. En joc hi ha dos bitllets per la final a 4. Ja us hem explicat que la Copa del Rei d'Hoquei Patins, l'Igualada, ha passat a semifinals, ara a 2:15 de la nit. Per Esport 3 teniu el Liceu Alcoi, i a la Copa d'Espanya de futbol sala ja s'ha jugat el primer quart de final. El Palma ha guanyat el Manzanares, serà el rival del Barça semifinal sempre i quan els blaugrana el primer quart de final del dia. Serà el rival del Barça semifinal sempre i quan els blaugrana guanyen el Valdepeñas. Juguen a 2:15 de la nit.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré i el Marc Andrés pendents de les xarxes socials, la Júlia Aparicio i el Nil Hernández al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i, com sempre, gràcies especialment a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornarem el dilluns a les 7. Amb més esports, amb més Tot Costa, i esperem que amb l'anàlisi d'un cap de setmana que ratifiqui el liderat del Barça i ampliï, si pot ser, el capdavant de la Lliga. President, l'ampliació del Johan Cruyff també va endavant, eh?
Que n'aprenguin!